En el capítol anterior d'aquesta sèrie, inspirada en el llibre Nuclear War, escenario de la periodista Annie Jacobsen, vam plantejar la hipòtesi que Corea del Nord disparés un sol míssil nuclear contra els Estats Units. Jacobsen ha dedicat dècades a parlar amb tothom que li podia explicar què passaria a partir d'aleshores, a investigar en fonts oficials com reaccionarien tots els actors involucrats en aquest procés, i ha arribat a la conclusió de que en 72 minuts, no en 72 hores ni en 72 dies, en 72 minuts, la vida humana sobre el planeta Terra, tal com la coneguem nosaltres, desapareixeria. Vam deixar el capítol anterior, el primer d'aquesta sèrie, en el moment en què els militars ja havien identificat el perill que s'acostava, ja eren conscients del que estava passant, i quan després de fer les comprovacions, totes les primeres comprovacions, decidien despertar a l'única persona que pot ordenar un contraatac nuclear des dels Estats Units, el president. Són les 3:05 de la matinada a Washington i a la Casa Blanca comença l'acció.
What?
Good morning, Mr. President. It's Charlie.
La trucada que el president rep al llit ve del Pentàgon. L'oficial a l'altra banda de la línia parla amb to urgent però controlat. Ha estat entrenat per comunicar l'apocalipsi sense semblar histèric. Explica que s'ha detectat el llançament d'un míssil balístic intercontinental de Corea del Nord, que les dades preliminars indiquen que no és una prova i que es dirigeix cap a la costa est dels Estats Units. I en aquest moment són a l'espera que els radars terrestres el puguen detectar i puguen, doncs, confirmar la trajectòria. El president té només uns segons per a processar aquelles paraules. Fa un minut dormia. Potser somiava i tot. Potser havia pres medicació per a dormir, no ho sabem. I el sistema no ho pregunta. El que sabem és que ara, en aquest precís moment, aquest home mig adormit és l'única persona del planeta que pot decidir si els Estats Units responen a un possible atac nuclear i que li queden 6 minuts.
Per què 6 minuts?
Per entendre com és que la decisió queda reduïda a només 6 minuts, cal entendre la física i cal entendre la lògica, si es pot dir així, d'una guerra nuclear. Un míssil balístic que vagi de Corea a Estats Units o d'Estats Units a Corea, en aquest sentit és el mateix, triga uns 30 minuts en fer tot el recorregut. Des del moment que es dispara fins al moment que impacta passen 30 minuts, però aquests 30 minuts no són tots útils per entendre què està passant. En primer lloc, el míssil tarda entre 5 i 7 minuts en escapar a l'atmosfera i situar-se a la zona on farà el viatge. I aquests 5-7 minuts, com explicàvem en el capítol anterior, no serveixen de res, perquè Corea del Nord constantment està fent proves que quan arriben a dalt cauen en picat a baix i, per tant, no són una amenaça. És un moment en el qual no se sap massa bé aquest míssil que hem vist que s'ha disparat, cap on va ni què porta. Això són, per tant, entre 5 i 7 minuts que cal descomptar dels 30. Però també, per l'altra banda, cal descomptar igualment entre 5 i 7 minuts, que és el temps de reacció. Des del moment que el president dels Estats Units ordena que els míssils americans siguin de terra, siguin de l'aviació, siguin dels submarins es disparen, fins al moment en què aquests efectivament es disparen, passen de nou entre 5 i 7 minuts. Per tant, tenim entre 10-15 minuts que són, com si diguem, un moment en el qual no serveix per l'anàlisi del que està passant. En teoria en quedarien 20, però recorden que passa una altra cosa, que és que els radars, que són els que poden determinar a on va el coet, necessiten que el coet estiga en la línia de lo per sobre de la línia de l'horitzó per detectar-lo. En això es perd una altra finestra de minuts i finalment aquí n'hi ha uns minuts que són els que els radars triangulant aconsegueixen saber a quina ciutat o a quin territori o a quin espai va caure aquest míssil. Per tant, dels 30 minuts que originalment dura un atac, la realitat és que només 6 són útils per respondre a aquest atac, passen el moment que passe i siguen les circumstàncies que siga.
El futbol nuclear.
Per executar la decisió que prenga, el president té a disposició un objecte que l'acompanya a tot arreu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Sempre està al seu costat. Es diu oficialment Presidential Emergency Satchel, però tothom l'anomena el futbol. És un maletí de cuir negre, d'un tipus de cuir semblant al que fan servir els balons de futbol americà, i d'ací el nom, de poc més de 20 quilos, que conté tot allò necessari perquè el president pugui ordenar un atac nuclear des de qualsevol indret del món i en qualsevol moment. Un oficial militar està encarregat de que aquesta maleta estiga sempre al costat del president. A dins hi ha quatre coses. La primera, el llibre negre, a vegades anomenat el menú. Conté una llista d'opcions d'atac predissenyades. No cal que el president decidisca on ha d'anar cada míssil. Simplement selecciona una de les opcions ja planificades amb antelació. La segona, les instruccions de comunicació per a contactar de manera segura amb el Pentàgon i l'Stratcom des de qualsevol indret del món. La tercera, una llista de llocs segurs on el president pot ser evacuat ràpidament. I la quarta, la cosa més important de totes, els codis d'autentificació del president.
Els codis.
Perquè una ordre nuclear siga vàlida, el president ha de demostrar que realment ell qui la dona. I això es fa mitjançant un sistema de codis anomenats Gold Codes, codis d'or. Els Gold Codes són tot un seguit de caràcters que el president ha de llegir en veu alta per verificar la seva identitat. Són impresos en una petita targeta de plàstic que el president ha de portar sempre a sobre i que té una còpia exacta en la cadena de comandament nuclear. El president ha de llegir el seu codi i aquest codi ha de coincidir amb el que tenen els altres membres de la cadena abans de poder disparar els míssils.
November, Delta, Oscar, 1117.
November, Delta, Oscar, 1117.
La teoria és elegant, sense els codis no es pot executar cap ordre. Això hauria d'impedir que un impostor ordeni un atac nuclear. Però la pràctica s'ha demostrat més caòtica. El president Jimmy Carter, segons alguns relats, es va oblidar els codis a la butxaca d'una americana que va enviar a la bugaderia. No els van trobar mai més. El president Bill Clinton, segons que explica el general Hugh Shelton, va perdre els codis durant mesos, però com li feia vergonya, no li ho va dir a ningú. Quan Ronald Reagan va ser tirotejat el 1981, els seus codis van quedar dins la roba ensangonada que li van treure i tallar a l'hospital. Al final, els van trobar dins una bossa de plàstic en un magatzem de l'FBI. El sistema que protegeix el món de l'aniquilació nuclear depèn, doncs, d'una simple targeta de plàstic que els presidents dels Estats Units perden amb una regularitat alarmant.
La cadena de comandament.
Una vegada el president pren una decisió i la verifica llegint en veu alta els seus codis, l'ordre passa a la cadena de comandament. Del president l'ordre va al secretari de Defensa, que ara Donald Trump ha rebatejat amb el nom ben inquietant de secretari de la guerra. Però ací hi ha un detall crucial. El secretari de la guerra no pot vetar l'ordre del president. La seva funció simplement és verificar que l'ordre és autèntica i transmetre-la. Del secretari de Defensa l'ordre va al cap de l'Estat Major Conjunt, que tampoc no pot vetar-la. I d'allí l'ordre ja va a l'Estratcom, que la distribueix als operadors de míssils, submarins o bombarders. Com a molt, haurien de passar 4 minuts entre que el president dona l'ordre de disparar i els míssils s'enlairen. En tot aquest procés, ningú té l'autoritat, la capacitat legal de negar-se a obeir l'ordre que dona el president. L'ordre presidencial, tant als Estats Units com a Rússia o a la Xina, és absoluta i això no és precisament de l'accident. Està dissenyat perquè sigui així. Què passa és que aleshores té una certa lògica que ens preguntem com és que s'ha ideat un sistema tan perillós. Com és que se li dona tant de poder a una sola persona que pot exercir-lo de la manera que crea convenient i a una velocitat enorme. Com és que ens hem posat en una situació així d'impossible? La resposta cal anar-la a cercar en la lògica de la Guerra Freda. Imaginem ara que els Estats Units decideixen de llançar un atac sorpresa contra Rússia. Si els russos triguen massa a respondre-hi, els americans podrien destruir la capacitat de resposta russa abans que no la facin servir. L'única manera d'evitar-ho és que la resposta siga ràpida. Tan ràpida que l'enemic sàpiga que passe, rebrà un contraatac devastador i quedarà també ell destruït. Però ràpid vol dir també sense deliberació. Vol dir sense debat. Vol dir que una sola persona ha de poder ordenar en molt pocs minuts que es desencadena l'apocalipsi. Té la responsabilitat ell sol, no té assessors, no té gent que decidisca per ell, no té ajudants, no té consultors, ell sol ha de decidir si la vida humana tal com la coneixem sobre aquest planeta s'acaba aquest dia. I així són les coses, realment es posen molt complicades. Tornem al nostre relat.
El president és despertat.
Són les 3:05 de la matinada. El president ha rebut la trucada. Li acaben de dir que un míssil nord-coreà es podria dirigir cap als Estats Units. Encara no sap si l'atac és real. Els radars terrestres no han confirmat l'objectiu. Podria ser una prova que ha anat malament. Podria ser un error del sistema de detecció, com ha passat altres vegades. Podria ser moltes coses més. Però a ell el que li diuen és que ha de prendre una decisió si ataca o no en 6 minuts. I quines preguntes pot fer-se el president en 6 minuts? És segur que el míssil es dirigeix cap a nosaltres? La resposta seria: no ho sabrem amb certesa fins d'ací a uns quants minuts, senyor president. Següent pregunta. Podem interceptar-lo abans que arribi? I la resposta seria: ho intentarem, senyor. Els interceptors ja es preparen. La tercera pregunta seria: hi ha garanties de que el podem interceptar en vol? La resposta serà com intentar aturar una bala disparant-li una altra bala. I l'última pregunta: què passa si no fem res? La resposta: si el míssil és real i impacta, podríem perdre la capacitat de respondre a l'atac i els Estats Units, per tant, perdrien la guerra.
El servei secret intervé.
Fins uns minuts abans, el president dormia amb la seva dona a l'habitació. Ara, mentre parla, ja no està sol. El portador del futbol, que normalment passa la nit en l'habitació del costat, ja ha entrat i està preparant la maleta. I una altra prioritat entra en joc: el servei secret. El servei secret té una sola missió: protegir la vida del president. No forma part de la cadena de comandament nuclear i no li importa si els Estats Units responen a l'atac o no. L'única cosa que li importa és que el president sobrevisca. I ara mateix, sense saber cap a on va el míssil, es pot temer que vagi cap a Washington i, per tant, que el president estiga en perill de mort. El cap del servei secret irromp a l'habitació i li diu al president que la residència de la Casa Blanca no és un indret segur i que l'han de traslladar, ara mateix. El president dels Estats Units no li dona ordres a ningú excepte a aquesta persona, el cap del servei secret, i a ell el president l'obedeix. Immediatament, el servei secret comença a arrossegar el president cap al PEOC, el Centre Presidencial d'Operacions d'Emergència, un búnquer situat sota l'ala est de la Casa Blanca. Mentre es trasllada el president al búnquer, les preguntes continuen sense resposta i el compte enrere continua avançant.
El debat impossible.
En unes circumstàncies normals, una decisió com la que ha de prendre el president implicaria dies sencers de debats, moltes reunions amb assessors, explorar totes les possibilitats que hi ha abans de prendre una decisió així de dura, així de violenta, així de terrible. Però el problema és que no hi ha circumstàncies normals quan ha començat una guerra nuclear. I ara veiem com el president dels Estats Units el porten corrents pels passadissos de la Casa Blanca mentre comencen a connectar els seus assessors principals per a poder fer una reunió. El secretari de Defensa i el cap de l'Estat Major conjunt es connecten des de casa perquè també estaven dormint. El cap de l'Estratcom es connecta des de la seua Nebraska i resulta que quan comencen a parlar cap d'ells no està ben bé d'acord. L'un, per exemple, diu que creu que han de disparar immediatament perquè si no la credibilitat de la dissuasió desapareix. N'hi ha un altre que diu que no es pot respondre sense esperar confirmació. Imagina't que és un error com els que han passat en altres ocasions. Imagina't que aquest coet no porta una càrrega nuclear i per respondre-hi són els Estats Units els que desencadenen una guerra nuclear global. Un tercer afirma que cal avisar a Rússia i a la Xina, cal avisar-los de que van a disparar abans de disparar, no fos cas que interpreten que els estan disparant a ells i contesten també. El president fa 5 minuts estava dormint i ara ha d'escoltar tot això, ha de processar tot el que li està passant, ha de fer-se una idea sobre quina decisió ha de prendre en tan poc temps. El problema és que cada segon que passa té menys temps per decidir. A cada segon que passa, la finestra d'oportunitat que li queda és més menuda.
El problema, Rússia.
L'assessor del president que ha esmentat Rússia ha tocat un aspecte crucial, molt important. Si els Estats Units decideixen de respondre a un atac nord-coreà, els seus míssils hauran de volar cap al nord, travessar l'Àrtic i després girar cap a Corea. El problema és que aquesta trajectòria passa per damunt de Rússia. I Rússia també té els seus propis sistemes d'alerta primerenca. Quan vesquen desenes de míssils nord-americans volant cap a ells, com podran saber que no són l'objectiu, que no els estan atacant a ells, sinó a Corea del Nord? En teoria, els Estats Units haurien d'avisar Rússia abans de disparar i explicar-los que els míssils van cap a Corea del Nord, no cap a Moscou. A la pràctica, però, això requereix temps. Un temps que no hi ha. Perquè algú intenta trucar al Kremlin, però al Kremlin, aquella matinada, ningú no respon.
La línia directa.
El telèfon vermell, la famosa línia directa entre Moscou i Washington, amb tota seguretat és l'invent més famós i més conegut de la Guerra Freda. Es va establir l'any 1963, quan la crisi dels míssils cubans i quan Khrushchev i Kennedy van descobrir que no tenien manera de parlar ràpidament i de poder connectar entre ells dos. Però, contra el que diu la imaginació popular i moltes vegades les pel·lícules, el telèfon vermell no és un telèfon. El telèfon vermell és això. És una mena de teletí, una espècie de teletí on una persona pica un missatge que apareix a l'altra banda. I, clar, això reclama que a l'altra banda hi hagi algú esperant que li arribi un missatge. L'any 2022, quan un míssil rus va impactar en territori de l'OTAN a Polònia, el representant nord-americà va trigar 24 hores a contactar amb el seu homòleg rus.
24 hores. En una crisi nuclear real, només hi haurà uns minuts. Ara mateix, a les 3:10 de la matinada, algú al Pentàgon intenta de contactar amb Moscou. No li respon ningú. Però llavors, de sobte, la situació empitjora molt.
El segon llançament.
L'Esbirs detecta un segon llançament des de Corea del Nord. El nou míssil no sembla dirigir-se a la costa est, sinó a l'oest, cap a Califòrnia, cap a una central nuclear, la central de Diablo Canyon, al centre de Califòrnia. Si el primer míssil semblava irracional, un de sol contra Washington, aquest altre fa canviar el càlcul. Ara sembla un atac coordinat, un intent de causar el màxim dany possible. Per què ho han fet així? Perquè comptaven que davant un míssil sol, els americans dubtarien si havien de respondre o no, si era una prova o era un atac, i això donaria als coreans un avantatge estratègic. Dos míssils ja és un atac coordinat i a tot arreu s'han acabat els dubtes.
La decisió.
El president és al búnquer. Els assessors continuen discutint per pantalla. El comandant de l'Stratcom continua insistint que cal respondre-hi ja. El llibre negre de la maleta nuclear és obert. Les opcions d'atac són davant seu, té els codis a la mà. La qüestió és, quina opció cal escollir? Un atac limitat contra instal·lacions militars nord-coreanes? Això mataria desenes de milers de persones, pot ser centenars de milers, però igual evitaria una escalada. Un atac més ampli contra infraestructures del país? Això paralitzaria Corea del Nord, però també mataria milions de civils. Un atac en massa, amb tot? Això eliminaria Corea del Nord com a nació, però la radiació afectaria inevitablement la Xina i Corea del Sud, i la Xina ha avisat que es prendria qualsevol atac nuclear contra el seu veí com un acte de guerra. El president mira les opcions, intentant ordenar el seu pensament, fer una tria, però el rellotge continua avançant.
Una interrupció més.
I aleshores el servei secret torna a intervenir-hi. El búnquer de la Casa Blanca no és prou segur si el míssil impacta directament i, per tant, han decidit portar-lo a Raven Rock. Raven Rock és un búnquer nuclear construït dins d'una muntanya a Pennsilvània. És prou profund com per aguantar fins i tot un impacte directe d'un míssil, però és a 20 minuts amb helicòpter i el míssil coreà impactarà molt abans. El president potser no hi arribarà a temps, però si es queda al peoc i el míssil és real, es morirà, i amb ell la cadena de comandament. És en aquest moment que el comandant de l'Stratcom fa una petició extraordinària.
Senyor president, si em dona els codis d'autorització, jo mateix puc executar l'ordre de resposta en cas que vostè no estigui disponible.
Això que acabem d'escoltar és la forma en què el cap de l'Stratcom li demana al president dels Estats Units el que es coneix com el desblocatge universal. És a dir, la cessió del poder que el president té per a disparar, per a atacar, perquè puguen ser els militars els qui prenguin la decisió en el supòsit de que el president siga mort o de que no se'l puga contactar. Legalment és una demanda molt dubtosa. La Constitució americana diu que el president és el cap de les forces armades i no preveu quin mecanisme té, quin mecanisme podria haver per delegar, per transferir aquest poder a un general, però clar, no n'hi ha temps ni per consultar amb els propis advocats de la Casa Blanca, encara molt menys amb el Congrés dels Estats Units o amb el Tribunal Suprem. El president, mentre el servei secret el porta corrents cap a l'helicòpter, ha de prendre la decisió si cedeix o no aquesta autoritat. I acaba cedint, diu que sí, i d'aquesta manera l'home més poderós del món li transfereix a un militar que ningú ha votat el poder de decidir si comença o no comença la Guerra Mundial. La pressa, aquesta velocitat extraordinària amb el que van passant els esdeveniments més difícils, la inhumanitat de que aquesta crisi s'hagi de resoldre només en uns pocs minuts ha portat el president dels Estats Units a cometre un error enorme. Ara el president puja l'helicòpter, que se l'emporta, de la Casa Blanca, s'enlaira i l'Stratcom ja té els codis, ja té l'autorització, ja té l'objectiu, ja no necessita per a res el president. 6 minuts. Aquest és el temps que un president té per decidir si posa fi a milions de vides humanes. 6 minuts per a poder processar informació incompleta, que no sap ben bé com de bona o fiable és. 6 minuts per a escoltar assessors que estan en desacord entre ells i emeten opinions diferents. 6 minuts per a intentar contactar amb Rússia i la Xina, que no responen. 6 minuts mentre és arrossegat d'una habitació a una altra per guàrdies que només es preocupen per la seva supervivència física i als qui no els importa si els Estats Units desapareixen del mapa mentre el president continua viu. Tot això que els estem narrant en aquesta sèrie de VilaWeb sembla una bogeria. És una bogeria. Però el sistema està dissenyat així. Velocitat per damunt de deliberació. Acció per damunt de reflexió. I una finestra de temps tan xicoteta per prendre decisions que realment fa feredat. Fa uns anys, quan el general de Gaulle va ser president de França i li van explicar com havia d'activar el botó nuclear francès, ell, que era general i polític al mateix temps, va tindre una reacció molt curiosa, molt interessant, que vista des d'avui sembla molt sensata. Es va quedar mirant els seus assessors i els va explicar com Aníbal havia atacat Roma havent de fer passar els seus elefants pels Alps en una campanya que ha quedat pels anals de la història militar com una de les més difícils i complicades de la història. Per arribar a Roma, Aníbal va necessitar un esforç majúscul, enorme, descomunal. I es preguntava de Gaulle, m'esteu dient que per comparació jo ara només amb un simple botó puc destruir la vida humana sense haver de fer ni tan sols l'esforç d'alçar-me d'aquesta cadira?